Les tecnologies de la informació i la comunicació, les anomenades TIC, cada vegada són més presents a la nostra societat. Internet i tot el que l'envolta està canviant la manera d'entendre el nostre món i, per tant, està canviant la nostra manera de viure. Les TIC ho inunden tot. És igual si parlem de sanitat, oients, d'educació, de lleure, de mitjans de comunicació o d'indústria. El nostre món és així. Els nostres besavis van viure la revolució industrial i nosaltres ara ens toca viure la revolució digital. Notícies també com les de Facebook i Cambridge Analytica d'aquesta setmana mateix també ens mostren que vivim en una societat on les nostres dades personals són també cada cop més vulnerables. I tenim un gran cara a cara. Bona nit, Dani Marco i Geni Roca. Què tal?
Bona nit.
Molt bona nit.
Us presento. Dani Marco és director de Smart Catalonia, de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, i Geni Roca, president de Roca Salvatella, expert en transformació digital. Esteu d'acord amb el que deia l'entradeta a l'inici del programa?
Totalment, totalment. Les TIC estan a tot arreu i la veritat és que la ciutadania s'ha d'adaptar a aquest nou marc.
Genís?
I també apuntaves aquest tema que ens ocupa tots ara de les dades i aquesta nova tecnologia fa que tot deixi traça. Sabem, és digital, quants calés cobres, quins rebuts pagues, on t'has estat, quines webs has visitat i quins vídeos has mirat, i tot això genera uns volums d'informació que ens comencen a inquietar perquè es poden deduir masses coses de nosaltres.
De seguida parlarem de les TIC a Catalunya pels nostres oients del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, però abans hem de parlar de l'escàndol d'aquesta setmana. El fundador de Facebook admet errors en l'escàndol de la filtració de dades. Mark Zuckerberg trenca el silenci amb un comunicat sobre l'ús de dades amb finalitats, recordem, electorals. Què us ha semblat aquest escàndol de les nostres dades? Les dades, sempre diu el Geni, són el petroli del segle XXI. Estem poc protegits, Dani?
Doncs ho hauríem d'estar més i sobretot ser més cauts, no?, a la ciutadania sobre què fan les empreses amb les nostres dades. Al final, el món digital es basa en la informació i empreses com Facebook, que acaben tenint informació de tot el que fem, tots els nostres gustos, què volen els nostres amics, doncs és un problema si no hi ha una confiança darrere de quina utilització fan realment sobre aquestes dades. Aquí hi ha el tema de que tu tens les meves dades i per què les tens o no les tens. No?
Genís.
Aquesta tecnologia modifica radicalment la nostra relació amb la informació. Es genera molta més informació sobre nosaltres, hi ha molta més informació disponible, molta més gent i també objectes capaços de generar informació, i al final li diem revolució digital, però de fet és una revolució de la informació. Això té cares a la moneda, té pros i contres. D'una banda, se saben masses coses de nosaltres i pot ser objecte de mals usos, però per la contra, nosaltres també sabem cada cop més coses de les empreses i també sabem més coses dels estats. Llavors, la transparència és un destí obligatori.
Déu-n'hi-do, recordem que l'empresa britànica Cambridge Analytica, a l'ull de l'huracà, per l'ús fraudulent de dades de milions d'usuaris de Facebook, que no es va limitar només a afavorir a Donald Trump a les eleccions, sinó que va perjudicar a Hillary Clinton. Realment, clar, ens preocupa que una xarxa social tan potent pot fer que guanyi unes eleccions tan importants, realment, Genís?
Qui domina la informació guanya eleccions. Això sempre ha sigut així. Abans dominaves la tele o dominaves un diari. A les últimes eleccions del Barça va ser determinant el suport d'algun grup editorial, algun candidat. Dominar la informació és dominar l'accés al poder. Res ha canviat. Pensar que un volum d'informació tan llaminer com les preferències personals de 50 milions d'americans no serien objecte del desig dels que ansien el poder és una miqueta càndid, una miqueta naïf.
I estàs d'acord, Dani, amb el que diu el Genís?
Totalment. Al final, l'entorn de masses actual és a les xarxes socials. Milions, no?, d'usuaris intercanviant informació entre ells, doncs al final aquesta, el que sempre diuen, no? Si no estàs pagant per un servei, tu ets el producte, al final acaba sent moneda de canvi en aquest cas, d'una manera amb un impacte negatiu, potser, per la transparència i l'objectivitat d'unes eleccions.
No sé què passarà amb Facebook. Genís Roca, que sempre li he fet diverses entrevistes, sempre no ha parlat gaire bé de Facebook. Quin futur li preveus ara al tot poderós Facebook davant d'aquest escàndol? Perquè això no s'acaba aquí.
És massa gros com perquè ara una cosa així ens el pugui tombar. Però el que a mi el que m'agrada és com anem educant adequadament a la ciutadania, no? Per exemple, en la nostra casa, a Catalunya, les coses que hem viscut al voltant del procés, jo crec que a Catalunya som una societat avançada en la consciència de que la informació pot ser editada. I tots hem vist com de diferent és la versió d'un mateix fet segons qui te l'explica. Llavors, tu podies llegir un diari i semblava que uns eren diabòlics i perversos, i llegies la mateixa notícia des d'un altre punt de vista editorial i la lectura tenia un altre color. A Catalunya hem observat clarament com la informació pot ser interpretada de diferents maneres. I això ens fa madurar. Al final tots som una miqueta periodistes. Escolta, que diuen que convocaran eleccions o que tal. Qui t'ho ha dit? D'on t'ho has tret? On també ho has vist? Ostres, això és molt madur com a accés a la informació. I ara farem el mateix pel que fa a la consciència de que aquesta informació s'està utilitzant, hi ha algoritmes... Al final som ciutadans més conscients. Molt ràpid. Sempre hi ha hagut gent sabent moltes coses, masses coses de nosaltres, i només falta veure l'esborrany d'Hisenda quan t'arriba l'esborrany de la declaració de renda, que dius, ostres!
Però, el problema és que saben més que nosaltres.
Saben més que nosaltres. Això ho hem tingut sempre. Ser-ne conscient només pot ser bo.
Per acabar amb el tema Facebook, eh? Creus que perdrà pes Facebook?
Crec que cada cop està més madur que aparegui una alternativa.
Quina?
Exemple.
Quina alternativa?
Ara imagina que aparegués...
Té nom aquesta alternativa?
No.
Digue-me-la, Genís.
Deixa'm ser teòric.
Oi?
Ara imagina que apareix una xarxa social que fa una promesa ètica sobre el tema de les dades, i si menteix ho sabrem, igual que hem sabut que els de Facebook tenien una porta trasera pel Trump, no? I imagina't, per exemple, que reparteix les peles. Igual que YouTube reparteix entre els autors dels vídeos els beneficis, imagina't que Facebook repartís els beneficis entre els autors de les publicacions. Ara imagina't una xarxa social nova que reparteix pasta i que té una relació més clara amb les dades.
Molt bé.
Podria fer mal.
L'estàs pensant, Podem?
Som-hi?
Mira, escolta, amb el
Revolució
Dani, 4.0, amb el Genís i amb la Chantal, encara estarem a temps. Mai se sap, eh? Mai diguis que no. Bé, ara ens centrem ja i parlem de Catalunya. Volem parlar avui dels reptes claus de les TIC a Catalunya en els propers 5 anys. Tenim 15.000 empreses, en aquest programa n'hem parlat, i tenim 115.000 ja treballadors a Catalunya que es dediquen a aquest sector. Estem contents i pensem en aquest programa que cada vegada serem més. Per tant, necessitats des de l'àmbit públic i privat, què necessitem, Dani?
No, jo crec que anem en bona línia, no? Al final, el sector TIC està creixent, i ja he parlat que el tema del talent és una de les necessitats que tenim, una mancança que hi ha, o sigui que el sector TIC actualment necessita el doble d'enginyers i enginyeres del que s'estan generant a les universitats, i el problema més greu és que no generarem joves que volen fer estudis d'informàtica, telecomunicacions, multimèdia, potser amb el videojoc sí que és l'únic àmbit on estem creixent, però que aquest és un àmbit clar. I l'altre, jo crec que també necessitem madurar la tecnologia, no? El desenvolupament tecnològic de les empreses. Tenim molt bones empreses en el sector de l'e-commerce, del videojoc, de les aplicacions mòbils, no? Aquests emprenedors que amb un petit breu desenvolupament i un bon model de negoci són capaços d'explotar. Ens falta potser aquesta tecnologia més orientada al tema dels drons, la intel·ligència artificial, la internet de les coses, que potser no són de més valor afegit, de més enginyeria, i que també el que aportaran és l'impacte en la transformació digital, la transformació de les indústries, no? Tenim una indústria potent a Catalunya i hem d'anar cap aquí.
Quins són aquests reptes? Estàs d'acord amb aquests reptes claus des del sector privat, Genís?
Sí, al final les empreses el que volen és vendre més o augmentar la seva quota de mercat. Per poder fer això necessiten productes atractius, opció 1, o opció 2, arribar a un nombre més ampli de gent. perquè el de cobrar més pel morro no funciona. Bé, al final és, necessito repensar el meu catàleg de productes-serveis o necessito ampliar l'abast del meu mercat. En qualsevol dels dos eixos, la tecnologia ajuda. Amb aquesta tecnologia digital és més raonable atacar altres mercats, i amb tota aquesta enginyeria nova que el Dani ens explicava de la internet de les coses, de l'analítica i dels algoritmes, etc., és més possible que mai dissenyar nous serveis més personalitzats i més massius, perquè hi ha moltes oportunitats. I al final, sempre, jo per ser pesat, és això que dèiem, modifica la nostra relació amb la informació. Jo sé que hi ha molta informació meva circulant, tinguem una relació clara, i a partir d'aquesta informació ofereix-me un servei realment personalitzat. Mm.
Avui que tinc dues persones molt especialitzades en les TIC, m'agradaria que us demanéssiu coses. És a dir, el Genís, que li demanaria en l'àmbit públic de què necessitaria les TIC a Catalunya, i des de l'àmbit, en el teu cas, públic, què creus que falta a les empreses, a la privada?
Jo crec que falta una consciència més rellevant en el conjunt dels sectors econòmics de la rellevància de la transformació digital. Crec que aquí el Genís i jo estem convençuts i molts dels àmbits que hem estat comentant, però realment falta una visió de que el món digital ha d'arribar a tot arreu a Catalunya. I aleshores això també, els estaments privats crec que tenen un paper clau i rellevant.
Mm-hmm. Tu què li demanaries, va? Al sector públic. Mulla't una mica, Genís.
El sector públic té una feina molt dolenta, que és regular. Regular i incentivar. Incentivar ho té fotut perquè no tenim massa escalers ni. I les polítiques cada cop depenen més d'oligopolis mundials, però, i el de regular. I en regular es pot ser molt creatiu. Al final, el desplegament, per exemple, de fenòmens com l'economia col·laborativa depenen d'un marc regulador. Llavors, a Catalunya pots tenir un marc regulador que afavoreixi un tipus de noves indústries culturals i digitals o no. El repte del regulador sempre és complicat, perquè el regulador acostuma a arribar tard. Llavors, primer hi ha els usos, i després, com que hi ha uns excessos, s'han de corregir i apareix el regulador. Tenir un regulador àgil, modern i atrevit és molt valuós per un país.
Per tant, més regulació, demanes,
No, més agilitat.
Més agilitat en la regulació,
Més regulació, no necessàriament, tot i que a mi m'agrada la regulació, però es pot ser ultralliberal i dir que no hi hagi regulació.
I què més demanaries? Ja està?
Home, Déu-n'hi-do, Si al final és la regla
del joc. Ja ha dit que diners no tenim.
No, però...
La regla és el joc. Les regles del joc han de ser clares.
Jo el que tinc la sensació és que a vegades els oients, seguint el Dani Marco, que el recomanem a les xarxes, i també al Geni Roca, que pingen moltíssima informació, seguiu-los a Twitter, parlaves l'altre dia del Barcelona Drone Center. Jo sí. Crec que no arriba a molta gent que existeix al Barcelona Drone Center, que existeix a l'Observatori Smartcat. Què es fa aquí? Què s'està fent?
Doncs mira, el Barcelona Drone Center és un exemple d'emprenedoria i d'iniciativa privada puntera a nivell mundial. És l'únic aeroport de drons, per entendre's, aeroport de drons, un lloc on es fa proves i test per la tecnologia de dron, l'únic que hi ha a tota Europa per iniciativa privada. Normalment són de l'àmbit militar o de l'àmbit públic, i aquí a Catalunya tenim la sort de tenir un centre que ve gent de tot el món a provar la seva tecnologia a Mollà. Comentaves l'Observatori Smartcat, que és, doncs, és un espai que està obert a tota la ciutadania per conèixer totes les iniciatives smart que passen a Catalunya. En tots els àmbits, i hi ha molts àmbits que afecten directament els ciutadans, que són temes d'eficiència energètica per la seva llar, que són temes de mobilitat, no?, per agilitzar la mobilitat a les ciutats, o també aspectes més sofisticats, no?, com els projectes d'intel·ligència artificial amb visió per computador.
Per tant, moltes coses que a vegades costa. Genís, el món educatiu està portant bé les TIC, és a dir, els alumnes entren al món digital de manera autodidacta a vegades, o amb el que fan i veuen amb les eines que tenen a casa, tauletes, ordinadors, o es fa prou des de l'escola per entrar en aquestes TIC?
Ostres, l'escola té mala peça al taler, perquè l'escola té les infraestructures que té i els alumnes estan en el nivell que estan. A l'escola s'estan plantejant fins a quin punt poden ser els usos del mòbil a l'aula, i amb independència d'aquesta reflexió, els nanos van amb el mòbil a saco. Per tant, és el que et deia abans, els usos sempre són més accelerats i exploren en zones de risc que no pas el paper regulat i regulat. A l'escola estan passant coses interessants, però segurament no al ritme que desitjaríem. Però és que és molt difícil, és que això és molt ràpid, eh? Fa 7 anys estàvem demanant el paper del PC a l'aula i els PCs han desaparegut, ja no n'hi ha. Vull dir que ara si algú es planteja que en farem dels PCs, no sé, doncs guardar-los, per si mai fem un museu o una cosa d'aquestes. La tecnologia és una altra, això va molt ràpid. Jo crec que nosaltres com a ciutadans o com a empresa, i no és un lleig això, no podem dependre de l'Estat per avançar. Llavors tenim l'obligació d'explorar, explorar, 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 explorar. I com que en aquesta exploració hi ha gent que es passa dels pobles i cometen excessos, el que demano a l'administració és que reguli els excessos, però que es reguli amb agilitat, perquè una regulació excessiva és dolenta, però una regulació lenta també és dolenta.
Agilitat, torna a demanar el Genís. En el seu moment es va crear una conselleria d'universitats i recerca amb el conseller Mascolell perquè es va veure necessària pel país. Jo us volia preguntar als dos si ha arribat l'hora que les TICs tinguin una conselleria pròpia a Catalunya, ja que té un pes cada vegada més important en el vostre dia a dia. Què em diries, Dani?
Bueno, jo sóc del parer que les TIC contra un règim jeràrquic dins de l'administració més gran sempre és millor. Actualment ja té un rang de secretaria al Departament de la Presidència, per lo que això vol dir que ja té una visió transversal, una visió també prioritària dins del govern, però si jo tingués que optar per una conselleria jo estaria a favor, crec que sempre, i si hi ha un lideratge per part del president, encara millor.
O sigui que creus que seria necessària una conselleria TIC, eh?
Per al sector seria positiu.
I no només pel sector, és un tema d'estratègia de futur de país. Hi ha països àrabs, per exemple, que estan fent ministres d'intel·ligència artificial. Emirats Àrabs Units, per exemple. No sé quin país europeu era, Finlàndia, o ara m'he quedat en blanc, Noruega, perdoneu-me que no recordi la dada amb precisió, però és aquí a Europa, han nombrat un ambaixador digital. És a dir, igual que tinc un ambaixador que defensa els interessos dels nostres ciutadans a França o a Itàlia, necessito un ambaixador que defensa els nostres interessos dels nostres ciutadans a plataformes digitals, perquè quan tu tens un problema en Facebook, a quin ambaixador envies? El d'Anglaterra o el d'Estats Units? No, està clar. I en canvi resulta que aquests monstres transnacionals digitals impacten directament amb la vida dels ciutadans. Qui de la nostra administració ens defensa davant d'aquests? Llavors hi ha països que comencen a fer ambaixador digital del país.
Per tant, creus també, Genís, que seria necessari?
Per tant, té sentit posar-se... Però per matisar la pregunta que feies i el comentari del Dani, no només perquè això és una indústria i en paràmetres de llocs de treball i de desenvolupament empresarial, perquè si no haguéssim fet un ministeri del tèxtil fa uns anys, sinó que és un tema de desenvolupament estratègic de país. No serem res sense un desenvolupament digital correcte, però això afecta les nostres maneres de votar, el nostre model d'escola, el nostre model de participació ciutadana, el nostre model de defensa de drets, etcètera.
Això des del sector privat, en molts àmbits, ja s'ha entès, no? Ara els grans bancs, els líders, els directors generals, venen del món digital. Eren els responsables de transformació digital i que estan liderant els bancs. Per què no, a l'administració, també tenim líders que el que fan és fer aquesta transformació des de la perspectiva digital en el país. Com a mínim, està en els espais de decisió, que al final és el govern.
Nosaltres des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio també pensem, veurem si tenim o no, veurem què passa en el futur polític també del nostre país, si hi haurà finalment aquesta conselleria TIC entre nosaltres.
¿Te puedo, sí? ¿Ya? Porque llevo como media hora levantando el dedo. Ya
Soraya,
sé que soy pequeñita, pero
bienvenida al Revolució 4.0.
A ver, hola a los dos, hola, ¿qué tal? A mis pies, gracias. Yo aún no me he enterado muy bien de qué va eso de las TICs. Bueno, si no, supongo que se trata de esto de que se te mueve un poco la ceja o se te va un poco, ¿no? Se te guían los ojos sin parar, ¿no? Pero bueno, en fin. Mi pregunta es para vos dos. Ya que se dice que sois expertos en transformación digital y esas cosas y tal y cual, que está por ver, hay que decirlo, ¿cómo será el mundo dentro de 30 años? O sea, lo único seguro es que yo continuaré mandando, esto está claro, pero ¿qué será diferente?
A veure...
En el cas de Catalunya, me pregunta vostè.
El mundo. The world.
Espero que sigui un xic més just que ara.
Jo crec que al final la ciutadania hagi assumit, no, aquest canvi digital des d'una perspectiva amb més empoderament, no? Que siguin ells els que acabin liderant aquest entorn i potser no alguns oligopolis.
O sea, me estás destituyendo, ¿no? O sea, los ciudadanos en vez de los políticos, me estás diciendo.
Pues quizá va por aquí.
Però mira,
no me gusta.
Penseu una cosa. Totes les revolucions tecnològiques han demanat un moviment de lluita social que les corregeixi. La revolució industrial va provocar uns excessos amb les pràctiques laborals que va demanar una reacció que es van dir sindicats. No tinc cap dubte de que aquesta revolució tecnològica provocarà uns excessos amb la informació personal que es manipula, amb la, tot això que estem començant a veure ara en Facebook, que això demanarà un moviment de correcció de lluita. I serà un moviment social. Necessitarem lluitadors en defensa dels nostres drets i de la justícia, diria. I igual que va passar amb el temps dels sindicats, els primers sindicalistes varen ser agredits i perseguits i colpejats, i els primers defensors de que cal revisar les regles actuals ja també estan perseguits i assetjats, i són l'Assange, l'Snowden, el Falciani, els primers lluitadors de que això s'ha de controlar o s'ha de reivindicar, ja els tenim, i si tota revolució tecnològica demana un moviment social que ho corregeixi.
Moviment social, revolució tecnològica, hem d'anar acabant. M'agradaria parlar també dels emprenedors digitals. En aquest programa venen moltíssima gent jove que està engegant empreses. Des de l'administració pública els hi doneu suport? De quina manera els hi doneu suport?
Doncs sí, amb tot allò que podem i amb la major voluntat, perquè al final tenim Catalunya i Barcelona especialment, no?, com a cinquè hub tecnològic a nivell mundial. Sí que és veritat que el propi ecosistema, no?, ja ha fet que per si mateix es va autoregenerant, però aquí l'administració el que fa és mirar de generar els entorns adequats. Generem grans esdeveniments tecnològics mundials, no?, que passen a Barcelona i que ens posen al punt de mira. Generem també plataformes de col·laboració, aquells entorns que fem que les empreses col·laborin entre elles, infraestructures de telecomunicacions i això, acompanyant-los en la mesura que puguem.
Molt bé. Ens han quedat moltes preguntes pendents, però bé, us convidarem més vegades que vingueu al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. I abans d'acabar, us he de preguntar una cosa que no estic, que és, vosaltres sou homes que esteu enganxats a la tecnologia, però de tant en tant, com tots, també ens hem de desconnectar. I sempre preguntem als nostres convidats quin és el lloc de Catalunya que deixeu davant dels vostres mòbils, tauletes, ordinadors, i desconnecteu i no penseu amb les TIC. Genís.
Ostres.
No desconnecta, no, Genís.
A mi m'agrada estar llegint coses i veient coses. Em sembla interessant. És com si ara em diguessis a quin lloc desconnectes d'una bona lectura. Pues al contrari, quan més tranquil estic, més vull una bona lectura.
Però m'has de dir un paisatge de Catalunya.
Llavors no hi ha cap dubte. Amics, sóc de l'Empordà.
Empordà?
Home, clar.
Algun poble?
El mar d'hivern en temporal.
A quin poble?
És igual, Cap de Creus.
Molt bé. I el Dani Marco?
Jo també, de Costa Brava. En aquest cas, la Cala Sabadella, tot i que si li preguntes a la meva dona dirà que mai desconnecto de les TIC, però allà és potser en els llocs on estic més desconnectat.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
I el Revolució 4.0 us convida a l'hotel Molí de la Torre, ubicat a Bigues i Riells, edifici, un antic molí del segle XII, va ser una fàbrica tèxtil al segle XIX, que s'ha remodelat fins a arribar a ser un hotel rural, i per tant esperem les vostres fotografies, oients, a Instagram i a Twitter amb les etiquetes Revolució Cat Ràdio i Catalunya Experience. Ens agrada molt, Dani Marco, Geni Roca, parlar amb vosaltres.
Un plaer, moltes gràcies.
Heu estat a gust, sí?
Molt bé,
i tant.
Voldreu tornar un dia?
Com vulguis.
Bueno, va.
Sí?
Som-hi tant.
Molt bé, gràcies. Un petó, una abraçada.
Igualment.
Adéu.